Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Sergi Molero. El president dels Estats Units, Joe Biden, deixarà la decisió sobre el futur de TikTok en mans de Donald Trump, segons ha avançat la Casa Blanca. El president electe assegura que necessita temps per analitzar-ho, però no trigarà a fer-ho. L'opinió de Trump sobre aquesta xarxa social ha passat de ser-hi contrari a agradar-li. En tot cas, aquests posicionaments arriben poc després que el Tribunal Suprem hagi avalat la llei que pot comportar el tancament de l'aplicació. La norma, aprovada a l'abril, preveu que si la filial que opera al país no passa a mans nord-americanes, deixi de funcionar abans de diumenge. Més notícies, Natàlia Ramon.
A Ucraïna, batuda massiva contra els evasors del servei militar davant l'alarmant falta de soldats al front. Aquest divendres, la policia ucraïnesa ha efectuat més de 200 escorcolls en una vintena de regions per localitzar desertors i desarticular xarxes que, de manera il·legal a canvi de diners, ajuden homes en edat de ser mobilitzats a creuar la frontera. El maig passat, Ucraïna va aprovar una llei que fa registrar en una base de dades tots els homes d'entre 25 i 60 anys que poden ser cridats a files. Els que no es registren poden ser acusats de delictes de frau, falsificació de documentació i suborn a funcionaris. La fiscalia ucraïnesa quantifica en 100.000 els soldats que van desertar durant l'any 2024.
La Seguretat Social ha tramitat a Catalunya 316 baixes laborals per menstruacions doloroses des que va entrar en vigor la llei espanyola de l'avortament el juny del 2023, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. Es tracta d'un tipus de regles que són incapacitants i que no permeten fer vida normal. Habitualment, la majoria de dones que tenen aquest tipus de menstruacions amb dolor sever, que és incapacitant, també tenen nàusees, vòmits o fins i tot desmais. Amb un tractament hormonal, com el diu, intrauterí, llavors milloren, però d'aquesta manera ja no els cal la baixa. Ara bé, quan això no funciona, sí que es poden acollir aquesta baixa laboral que la Seguretat Social paga des del primer dia. I tot això són 316 baixes que, com us diem, s'han acollit en aquest any i mig. La doctora Torrent, ginecòloga de la Unitat d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de Mollet, remarca que a moltes dones això, però, els hi suposa un autèntic conflicte.
Però sí que és veritat que falta cada mes un dia o dos, sobretot en ambients masculins, posa un estigma de dir, mira, ja té la regla, ja no ve, no? I això tampoc no agrada, no?
La revista El Temps deixarà de ser setmanal i passarà a publicar-se un cop al mes. L'últim número setmanal es publicarà la setmana que ve i el nou mensual apareixerà el 3 de febrer. Els responsables de la revista diuen que no volen anar remolc de la immediatesa i l'urgència informativa que marquen les xarxes socials i han optat per oferir un tractament encara més en profunditat, analític i crític de l'actualitat. Sentim l'editor Eliseu Climent en declaracions a Catalunya Ràdio.
El setmanari no acaba de ser ni una publicació que estiga suficientment distanciada de l'actualitat com per a poder tractar els temes en la profunditat que ens interessaria des de la redacció, i al mateix temps tampoc estem enganxats a l'actualitat del tot, no? Aleshores, va ser una mica aquesta motivació de dir, bueno, hem fet 40 anys, potser és el moment de repensar una miqueta aquesta fórmula.
Hora d'actualitzar la informació de la mobilitat. Equip viari, Mariluz García. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Destaquem les cues a l'AP7 a l'Hospitalet de l'Infant en direcció Castelló per un accident que talla un carril. També cues a la mateixa AP7 de la Roca del Vallès a Montmeló en sentit sud i de Castellbisbal a Martorell també direcció Tarragona. I per obres, la C58 i C16 de Terrassa Sud a Terrassa Oest en direcció Manresa i l'autovia A2 a Abrera direcció Lleida. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
I ara actualitzem els esports amb Roger Bosà.
L'Espanyol obre avui la vintena jornada de primera casa contra el Valladolid, un rival directe en la lluita pel descens. Els blanquiblaus són tercers per la cua, amb 16 punts. El Valladolid, per últim, amb un punt menys. El partit serà a les 9. A 9:45 començarà el Tot Gira. Demà a les 2, Girona-Sivilla, i a les 9, Getafe-Barça. El Madrid Club de Futbol serà el rival del Barça als quarts de final de la Copa de la Reina. Serà partit únic, Madrid-Barça, el 12 de febrer. A l'Eurolliga de bàsquet, avui el Barça rep l'EF és a 9:45 el partit en directe a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I al Dakar, després de l'última etapa, victòria de l'australià Daniel Sanders en motos i del saudita el Raichi en cotxes. El català Edgar Canet, campió de Rally 2, ha acabat 8è a la general.
Fins aquí les notícies.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Tenir esclaus a la Barcelona baix medieval era un fet ben habitual. L'esclavitud en aquell moment no era tan dura com ho seria anys després i molts esclaus aconseguien viure, al cap d'uns anys, en llibertat. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Passen 6 minuts de les 6 de la tarda. Pares, mares, que teniu els nens enganxats al Super 3, ara flipareu.
De la mateixa manera que els humans envien coets a explorar altres planetes, els extraterrestres també n'envien a explorar la Terra. La darrera missió la capitanejava jo, en Fuet, el gat alienígena més brillant del planeta. Miau! Bé brillant, però despistat, ja que per error vaig triar el camí equivocat. I des de llavors vaig amunt i avall perdut en el temps. Ara dues valentes exploradores han vingut al meu rescat.
Seran... És en Fuet, el gat que ve de l'espai i ens ajuda a conèixer la història de Catalunya. Avui descobrirem tots els detalls de la segona temporada de Fuet. Des d'avui ja podeu veure els 6 primers capítols al SX3, al Super 3, a la nostra plataforma 3CAT. Segona temporada de Fuet, 6 capítols. En parlem avui amb el seu director, amb en Marc Tardiu. Hola, Marc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Molt content d'estar aquí.
Home, i content de la segona temporada de Fuet.
Ui, i més que estareu encara.
Us faré la pregunta clau, eh? En algun moment.
A quina por.
Fuet 3, què?
Ah, amigo, doncs... No sé si puc parlar, ja.
Això és un psicòleg. Xavi Fernández, el seu sotsdirector. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara direu, hosti, em sona aquesta veu. El Xavi Fernández, ja sabeu que cada divendres ens fa l'última i marxem, i avui l'hem entabanat per venir una miqueta abans.
No li sona a ningú, aquesta veu. Vull dir, que és una veu com estrident. És tan genèrica, aquesta veu. És una veu que quan et fas un personatge en un videojoc et diuen aquesta mateixa, random, aquesta.
Avui que parlàvem d'accents i de maneres de parlar, tu ets de Badalona, però tens un accent inventat per tu mateix, oi?
Sí, 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 ho vaig fer jo a casa meva. No ho sé, la gent se sorprenia quan sempre ja de petit em passava que...
Ah, de petit jo... també parlaves així?
Sí, clar, vosaltres heu anat canviant la manera de parlar.
Home, a veure...
Jo sempre he parlat igual.
No, no? Hem parlat sempre com un senyor de 80 anys.
Mig decibel menys agut, però bueno, ja està, no passa res.
I què, la gent es sorprenia per... Perdona aquest detall.
A pensar que anàvem a parlar a Fuet, se sorprenia perquè ja parlava com un senyor gran de petit i a més parlava com molt de... que és aquesta expressió tan lletja que no vull dir, però de comarca. Ets de Girona, nen? I dic, no, soc de Badalona. Al costat del Besòs.
Però dissimules.
Dissimulo molt bé.
Aquesta reflexió, realment, jo no m'hi havia
parlat. Fort,
mai, realment, que té un accent... propi. De...
És que és curiós. Avui hem començat tota la sobretaula.
Està interessant a ningú,
sí,
això,
ara mateix.
I els nens no anaven a parlar.
Perquè ve a tomb, ve a tomb, perquè avui hem començat parlant amb en Manel Elias arran d'un tall que vam tirar a xarxes, les xarxes del búnquer, no sé si l'heu sentit aquest capítol. En Manel Elias està casat amb una dona russa. Sí. Amb els fills parlen català, rus... però també parlant anglès.
Jo l'he sentit, sí, el tall.
L'he sentit, el tall, eh? I deia que al final tothom barreja poti-poti els talls, però acaben triant l'idioma, curiosament, que menys controlen.
Amb la teva senyora, amb quin idioma us veu conèixer?
Nosaltres vam conèixer en anglès, parlant en anglès.
En anglès.
I això ens ha costat molt de canviar.
Clar, clar.
Això costa molt de canviar perquè ja se'm fa estrany ara variar-ho. Aleshores, la nostra casa és una mica caos, perquè es parlen 3-4 idiomes. Uf. I tothom parla el que no sap. O sigui, ningú parla bé.
En quin idioma parles, Marc Tardiu, a casa teva?
En català.
En català sempre, en català. Per tant, no hi ha confusió.
En català sempre, sí, perquè ma mare és valenciana, vull dir que hi ha un poti-poti, i amb els amics, en català, en castellà i amb alguns, com se'n diu ara, random.
I el valencià, és a dir, l'accent valencià, no us l'heu quedat?
Jo quan parlo en valencià, sí.
Veus? Fixa't.
Jo soc, també, jo soc molt d'enganxar-me, accents m'enganxen ràpid. Me'n vaig allò, que a vegades hi ha gent que diu que és com Faltón, jo no puc...
Sembla que t'anen fotis i no, estic empatitzant.
Sí.
A tot això estàvem parlant de Fuet, i sumem també l'Alba Florejacs, una de les actrius que apareix a Fuet. Alba, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'Alba és una de les protagonistes. Interpreta la Kiri, que és una de les dues alienígenes que van precisament a la resca de Fuet. A veure, avui s'ha estrenat aquest matí, perquè m'han dit els redactors, molts ja han vist els 6 capítols, estan penjats al 3CAT. Heu rebut ja feedback?
Nostre sí.
Nostre sí,
ens hem trobat aquí fora i ens hem dit, ho vam fer bé, allò, va estar molt bé, això. Encara no. D'en Fran, el teu redactor, m'ha dit que li ha agradat molt el primer capítol, però de moment encara només gent de l'equip i voltants.
I vam fer un visionat ahir amb l'equip i va agradar. No sé si és una sincer o no, però a l'equip li va agradar.
Per tant, Catalunya, ja us dic, si voleu formular alguna pregunta als artífexs de Fuet, en aquest cas ens presenten la segona temporada, podeu fer servir el 607-07-09-01 607-07-09-01. Ho dic perquè hi ha molts pares que ens escolten, hi ha bastantes hòsties per coses que tenen a veure amb Fuet. Si teniu alguna pregunta, aprofiteu ara mateix aquest espai.
Sí que va haver-hi una prova de foc que va ser en el Museu de Història de Catalunya, que tu hi eres, Marc.
Ah, sí. Vam fer una presentació per nens del Super del SX3, perdó, i va ser molt maco.
Van riure molt els nens i els pares, sorprenentment.
Ho vas viure més de prop, no? Perquè tu sí vas fer fotos i el fotocall amb els nens.
Sí, i estaven els meus fills també i els hi va agradar.
Us sorprèn de vegades que la canalla pilli alguns acudits que potser no us esperàveu?
No, jo crec que aquest programa, precisament, no vull dir que els altres programes no ho facin, però aquest els tracta com si fossin nens de nens, no més petits de l'edat que podrien tenir, per dir-ho educadament.
Sí, de la visionada va haver-hi una cosa molt maca, que és que realment veus com que els nens sí que és veritat que no exploten a riure, però estaven absolutament tots concentrats.
Llavors, això ja diu molt, eh?
Llancem, Fuet els llença com rep, ja, o sigui, hi ha bromes tontes, però hi ha coses que són un repte per ells, perquè realment, per entendre-ho, no és fàcil.
I també han aconseguit, amb el muntatge, jo crec, i amb la direcció i la feina que s'ha fet, i amb el text, un ritme molt frenètic. Llavors és molt difícil que desconnectis.
Heu augmentat el ritme de la primera temporada en aquesta segona, creieu?
Està tot gravat igual, però l'hem apretat. Saps allò? Saps com les notes de veu? Sí, sí, sí.
El Xavi li va fer una pregunta al muntador. Li va dir... ho haguessin fet, eh? Aquest gag el podríem posar 0.5, allò que diuen.
De veritat? Sí. Era massa ràpid.
Bueno, és que són llenguatges molt diferents. Te n'adones que escriure pel Polònia, per exemple, té uns altres ritmes pel que no pas per a nens de... Bueno, nens i adolescents de 15 anys. Estan acostumats a una immediatesa, a que les coses, si no entren a la primera, perden l'atenció, i per tant el ritme ha de ser diferent, i els codis i el llenguatge és diferent, i per tant ens hem adaptat a això i hem intentat doncs que en el moment en què comença la careta de Fuet es quedin allà enganxats i no deixar-los anar de la mà perquè si no s'escapen.
Jo us he de dir que vaig veure la primera, ara us ho deia fora de micro, la primera temporada la vaig veure en una tarda, vull dir que em vaig menjar els 11 capítols en una sola tarda, per tant em passarà el mateix amb la segona temporada. La primera va tenir molt bona rebuda. Què creieu que és el que agrada tant a Fuet? Perquè hi ha una mica de Fuet Livers. Jo ho sé pels fills dels amics, que són molt fans de Fuet.
Jo crec que explica la història, que això és una cosa que ens interessa als pares, que arribi la història als nens d'una manera divertida, no?, i fàcil. A l'adult també li fa recordar parts de la història que jo he oblidat.
O conèixer,
perquè jo, o sigui, tinc una laguna...
Ara hauríem de fer un asterisc per explicar què és Bub.
Bub i Cou. Semblen noms de gos, no? Sí, i després els nanos, i també sobretot jo crec que per la comèdia, pel to, i jo crec que el muntatge també fa molt dintre d'aquest programa.
Sí, jo crec que no hi ha, és a dir, no deixeu el llibre d'història perquè heu vist la temporada 2 de Fuet. És a dir, és un complement. Aprens història. Hi ha moltes coses que expliquem que t'aniran ressonant. És un entreteniment, però hi ha molta pedagogia, hi ha una voluntat d'explicar la història. I, de fet, nosaltres fem servir... Tenim a la casa Minoria Absoluta tenim historiadors, com és el cas del Toni Soler i del Manel Lucas, el coordinador de guió, que han assessorat el programa en què les coses fossin el que han de ser, perquè és el que dèiem de Bup i Cou, que jo donava per fet moltes coses que recordava perfectament, i és, aquest és el fons 12 o 13?
Ahir va passar això. Em sembla que era el quart capítol que surt. El fons 12.
No, era el capítol
el
10.
Per sort és el 10, que vam estar i encara podem canviar.
El fons 12. Aquest és el 13, és el 13.
Encara no està publicat, aquest, no? 12 o 13. Home, és que tenim molta confusió, eh?
Perquè ja tenim un còctel perfecte. És a dir, tenim una productora on tenim gent que en sap molt d'història. Manel Lucas, el Toni Soler, el Guillem Sans, en saben molt. Després tenim una sèrie de guionistes amb escriure humor i sketchos. Són uns cracs.
Molts dels guionistes del Polònia, perquè si mal no recordo, tenim en Xavi Fernández, la Júlia Cot, en Jordi López, l'Albert Martorell, i me'n deixo un.
El Iago Alonso
i en Pau Escribano, que han escrit pel Polònia en el passat. Eh?
I el Roger
Rubio. També, exacte.
Manel, i la majoria són polonesos,
el Manel,
no?
El Manel també ha escrit pel programa, el Manel Lucas.
I em deixo el remat, em deixo... clar, ja, perquè per mi és la clau definitiva del programa, que és un planter d'actors increïble.
Sí.
No,
gràcies, molt de riure.
Ens deixàvem l'Adrià Quatrecases, que va...
L'Adrià el vam tenir l'any passat, aquí.
Sí.
Presentant precisament la primera temporada. A la primera temporada vam conèixer, entre d'altres, els romans, el timbaler del Bruc, l'Antoni Gaudí o en Serrallonga.
Hola, sóc el bandoler Joan de Serrallonga. Bé, és un nom artístic. En realitat em dic Joan Sala. Ara em veieu amb aquestes pintes, eh? Però vinc d'una família benestant. El que passa és que es van arruïnar al segle... El segle XV-palet-palet.
17!
Oi, 17! 17! Sóc de lletres, jo. A veure, treballar, el que es diu treballar, no era tradició a casa. Així que per no decebre la família vaig buscar algú que em mantingués, no? I em vaig casar amb la pobilla del mas de Serrallonga.
Segur que el vostre amor és sincer?
Que sí, t'estimo des del primer moment que et vaig veure, Maria
Rosa. Als nous capítols, el gat Fuet continua perdut per la història de Catalunya, però aquesta vegada el comandant Jau Coloma intentarà segrestar-lo. Qui és aquest comandant?
És un nou personatge que apareix, que genera més conflicte i fa la missió encara més impossible de cara a l'Akiri i a l'Eda, i ve d'un planeta que és el planeta Bup, que és el que vam estudiar molts de la generació.
Ah. Clar, Jau Coloma és un referent, el nom del comandant Coloma és un referent que molts nens no sabran, es pensaran que el nom ve d'aquest personatge.
Però és igual, era un gos, igual.
Era un gos d'atura i l'expressió que se li deia perquè s'assegués. Vull dir, ja se'ns nota el boomerisme de fons, però estem intentant refrescar les coses.
Però també està bé, perquè així els adults també pillarem referències que les criatures no, potser. No?
Coloma podria ser la mare de la Colometa, perfectament.
Absolutament.
No, per mi una cosa que ha millorat en aquesta segona temporada és que en la trama de les extraterrestres es consolida i hi ha una miqueta més dark i els hi passen més coses amb elles, no? O sigui, genera una relació una mica més ferma i aquest tercer personatge que entra també genera canvis dintre aquesta relació entre elles dues.
Un mega zero.
Exacte.
Hi ha un antagonista...
M'ho porto al meu terreny, eh?
Tot i que elles dues ja d'entrada ja no eren capaces de trobar el Fuet, no, perquè la primera temporada van fallar. La pregunta és, seran capaces de trobar el Fuet en aquesta segona temporada?
I apuntar que aquest antagonista és en David Olivares.
Home!
Que és garantia de riure fort.
Marc, a la primera temporada tots els capítols tenien una estructura similar, diversos personatges fixes i després entraven esquetxos. Aquesta segona temporada manteniu aquesta estructura?
Hem mantingut els que funcionaven, que bueno, eren tots.
Anava a dir, aquí us heu patat.
Hem mantingut els García, no, si ens carreguem els García...
Home, el carregues mig drama.
Mantenim, òbviament, el Natiol Audiogràfic, que és una mica la peça estrella del programa, i hem mantingut la Costa, l'Home del Temps,
l'Home del Temps.
El feedback que m'arriba a mi dels nens i l'Home del Temps és espectacular, i hem afegit molta cosa més tiktokera, trends, reels, no sé, més noms de coses.
Sí, coses en anglès. Swipe i click. Hem afegit aquestes coses que creiem que els joves coneixeran. Si nosaltres ara carreguéssim aquest programa de referents com... no ho sé, hola, soy Edu, feliz Navidad,
Home, no ho veurien canalla, aleshores.
Clar, no entendrien d'on ve la meitat de coses. I, per tant, els boomers hem fet un esforç de mirar TikTok. Hem buscat com instal·lar TikTok al mòbil i després hem estat buscant per veure com els hi podíem donar un contingut més dirigit al públic del Super 3.
Podeu veure, per exemple, quant costa l'outfit que porta Napoleón, per exemple. Quant costa el teu outfit a Napoleón.
Però mola, i ara em fa una observació, un fan de Fuet, en Carlos Baraybar, sots director d'aquest programa, que va venir a la presentació que veu fer, o a la prèvia, a la preestrena que veu fer al Museu d'Història de Catalunya. Els seus fills són molt fans i, de fet, volen participar en una cosa futura que fareu. Bueno, en fi, i em diu, és molt interessant perquè, tot i que és públic infantil, també hi ha la voluntat, o ell veu la voluntat de pescar públic adolescent, pel tipus de llenguatge que esteu fent servir en aquesta segona, oi?
Sí, és a dir...
A veure, ara em dieu que no i desmonto, el Baraybar. Sí, sí.
Algú ens ha dit... O sigui, hi ha públic que s'ha acostat a nosaltres i han analitzat els seus fills i ens han dit, tinc la sensació que el meu fill moltes coses no les entén, però li agrada el programa perquè creu que està veient una cosa que és per gent més gran que ell. I creu que està fent alguna cosa de grans. Creu que està fent alguna cosa que, ai, em sento més gran. I això... Crec que està bé. Nosaltres, si ara analitzem les coses que nosaltres veiem de petits, els programes d'humor, si veiem la cosa nostra, si veiem Agárralo como puedas, per exemple, tu t'ho mires ara, i aquell referent hi havia moltes bromes sexuals segurament que en 10 anys no entendríem. No és el cas en el Super 3, però hi havia moltes bromes que no enteníem. Però sí que es va anar formant un llenguatge i una cultura de comèdia que després això els hi servirà i se'ls va formant. Per tant,
potser d'aquí vas trobar l'accent aquest català que tens.
Ja, sí, és possible. És possible.
Ets el Brandon, no? De Badalona.
Brandon.
Soc de Badalona, però us prometo que jo no he acabat mai a comissaries contra la meva voluntat. Vull dir, sí que he anat.
En aquesta nova temporada descobrirem nous personatges històrics.
Hola, sóc Cristòfor Colom.
Picasso.
Sóc grec.
Tira! Tira!
Sí que pica!
Ja veieu el ritmasso que porta aquesta segona temporada. Marc, com feu la tria de personatges per aquesta segona temporada?
La tria de personatges la fan més aviat el sector guionistes i història. És a dir, en aquest programa a mi m'agrada perquè jo no n'haig de saber res d'història.
Tu que funcioni visualment.
Jo tinc un equip que ja vigilen, llavors, clar, el xulo d'això és que jo m'encarrego que això faci riure, llavors jo aquí...
No, en Marc s'encarrega de tota la resta. És a dir,
garrotades, jo vull explosions, jo vull una mica de mambo.
Sí, la història molt bé, però veneu-me-la bé, no?
Ell diu que no sabrà d'història, però s'encarrega de tota la resta.
Evidentment.
Que les coses funcionin...
És el director.
Jo crec que sense ell no hauries... Encara estaríem gravant el primer capítol perquè realment Fuet és el Marc Tardiu i això m'agradaria reconèixer-li perquè és un tio que hi posava totes les hores del món i mira que ja en tenia poques. Com triem els personatges? El que fem és, primer, mirem què han sortit a les esqueletes de la primera temporada i veiem quina part de la història de Catalunya queda per explicar, perquè en queda molta per explicar encara. Si volguéssim fer més temporades, encara en quedaria més. Jo aquí ho deixo.
Se us està veient el llautó, però endavant, vosaltres mateixos.
No, i tenim la desgràcia de tenir tants borbons, no? Que, clar, si no haguessin existit, encara que molts no els volem, doncs tindríem menys persones.
És l'opinió de l'Alba. I llavors decidim quins són els personatges més potents. Busques un personatge que sigui referent, que realment són noms els d'aquesta segona temporada, com podem trobar Cristòfor Colom, com podrem trobar Napoleó...
Mercè Rodoreda,
Montserrat Cavallé...
És que hi ha noms que coneix tothom i que crec que s'han d'explicar i s'explica la seva història.
Dius, noms que coneix tothom. Però què en sabem? Per exemple, Salvador Dalí, nou personatge d'aquesta segona temporada, hem fet sortir la nostra estudiant en pràctiques, la Nora Rossell al carrer. Què en sabem de Salvador Dalí?
Quina d'aquestes obres és de Salvador Dalí? A, la persistència de la memòria. B, el petó. C, les senyoretes d'Avinyó.
C, les senyoretes d'Avinyó.
Jo diria que les senyoretes.
De Dalí?
De Dalí? No, aquesta era de Picasso.
El petó.
No.
Ai, les senyoretes d'Avinyó. No,
aquesta és de Picasso.
Ai. Les d'Avinyó em sona molt més, eh?
A mi la que més em sona és la de la persistència de la memòria.
Sí, eh? Sí. Vinga, fotem aquesta.
Correcte.
Increïble!
cal el fuet, eh?
Quin patir fins l'últim moment, eh?
En la seva defensa... Que Dalí, clar, és visual.
Sí. En la seva defensa direm que el títol del quadre... crec que tenim més present el quadre que no pas el títol del quadre de La persistència a la memòria.
Sí, però Les senyoretes d'Avinyó, jo entenc que Dalí,
jo
Picasso...
Jo no vull rajar de la gent.
No rajem de la gent, però que ens interessa la història, però de vegades l'hem de repassar, i per això programes tan necessaris com el fuet, insisteixo, també per adults.
Totalment transversals.
Clar. Mercè Rodoreda, a veure quan en sap la gent del carrer.
Quin d'aquests llibres no és de Mercè Rodoreda? A, Quanta guerra, B, El temps de les cireres, C, Jardí vora el mar.
Hòstia, ni idea.
La primera, no sé què de la guerra, no?
No, sí que és seva, aquesta.
Aquesta és seva?
És que jo em vaig llegir Jardí vora el mar al batxillerat.
I és de Mercè Rodoreda.
No ho sé.
El temps de les cireres.
Molt bé. Sí? Era de Montserrat Roig. Següent, com es diu la protagonista de La plaça del diamant, de Mercè Rodoreda? A, Colometa, B, Uraneta, C, Garça.
Colometa.
Colometa.
Crec que Colometa.
Colometa.
Molt bé, correcte.
I de Montserrat Caballé, què en saben?
Qui era Montserrat Caballé? A, una cantant d'òpera, B, una política, C, una escriptora.
Una cantant d'òpera.
No era cantant d'òpera.
Cantante de ópera, por supuesto.
Una cantant d'òpera.
Cantant d'òpera.
Montserrat Caballé la tenim claríssima.
Menys mal.
És petit, Marc?
La tenim aquí, la Montserrat Caballé.
També aquí, la Montserrat Caballé, sí. Jo vull apuntar, aquí hi ha una feina també d'intentar, perquè, clar, òbviament, la història ha obviat les dones fortament en quant a noms, i llavors també un esforç que fem...
Per compensar, no?
Sí, que hi hagi dones en el programa.
Us costa?
Sí, costa. Sí,
has de rascar més, no?
Molt.
És que, a més, la història l'han explicat sempre els homes. I, per tant, quan ells escrivien qui ha sigut l'important en aquesta època...
He estat jo.
Doncs jo. I, com a molt, el meu amic, que també, és per casualitat, és home. Però sí que és veritat que hi ha hagut un esforç de que deixessin de sortir tants homes a tot arreu.
Ja us allibero, però època preferida de les que heu tractat al fuet, tant primera temporada com segona temporada.
A mi m'agrada la medieval, perquè
medieval.
És molt destroy.
Medieval, Alba?
És que no ho sé, jo crec que... És que no ho sé. Penso que ara estem a la millor època per realment fer canvis nosaltres, perquè en aquella època no et podies dutxar, et mataven, mories de la peste bubònica, o sigui, ara crec que és la millor època en la que estem per poder evolucionar i fer canvis reals.
Però per viure-hi sí, però per explicar-la?
Clar, jo no vull viure a l'època medieval.
Si no es moriria d'una
altra edat. Grecs m'encanten.
Els grecs.
El món dels grecs, sí.
I tu, Xavi?
L'antiga Roma.
L'antiga Roma. Esteu allà, eh? Esteu allà. A l'equip de Fuet, a banda de l'Alba Florejax, hi trobareu actors com el Xavi Serrano, la Tamara Andong, en David Olivares, la Judit Martín, l'Anna Bertran o en Jordi Soriano. I a l'equip de guió, ja ho hem dit, a banda d'en Xavi Fernández, en Roger Rubio, la Júlia Cot, l'Albert Martorell, en Jordi López, en Pau Escribano i en Manel Lucas.
El Iago Alonso.
I el Iago Alonso,
perdó. Són guionistes homes, us he de dir. Parlant de...
Bueno, perquè aquest és el gran... Bueno, no és aquest el gran problema, és el problema de tot, en general, que...
Tercera temporada, si n'hi ha.
Senyores, tercera temporada n'hi haurà?
A veure, jo crec que sí, no?
És l'única que queda per mullar-se.
Jo crec que sí. Jo crec que hi haurà una tercera temporada, i si no els obligaré que hi hagi una tercera temporada.
Si ho diem aquí, es fa veritat.
És vinculant, eh?
Que ho ha dit la ràdio.
Sí.
Exacte.
Doncs no vull buscar-me aquest problema.
Fuets, moltes gràcies. Avui hem parlat amb en Marc Tardiu, el seu director, amb en Xavi Fernández, sotsdirector, i amb l'Alba Florejax. Ja podeu recuperar tots els capítols al 3CAT, els 6 primers capítols d'aquesta nova temporada, que en té 13, ho estic dient de memòria? 12?
12.
Sempre dic 13, oi?
Bé, si comptes l'especial de Nadal.
Exacte.
Ah, és això el que vaig contar. 6 capítols que ja teniu disponibles al 3CAT. Nosaltres, moltes gràcies, estimats.
A tu.
Fem una pausa, Xavi, no marxis lluny, perquè ara parlem de tele, i després l'última i marxem amb en Xavi Fernández i el seu periple per la seva nova paternitat.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 25 de gener. Descobriràs tots els nostres graus i podràs conèixer els nostres alumnes que són experts en tecnologia, emprenedors i en visió internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Hola, Helena. A la nova feina puc teletreballar al 100%. Així que res, deixaré la ciutat. Ho volia aprofitar i portar-vos la nòmina. Que a més doneu una tele, oi? Gràcies.
Si tens algú que t'acompanya,
Tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
Només a Capravo, marcapropistes, estalviadors i marquistes. Fans del tomàquet triturat bàsic de 800 grams per 98 cèntims o del sabó per rentar plats a mà, Berteroski de 600 mil·lilitres per 1 euro amb 10 cèntims.
Estalviadors i marquistes, només a Capravo, marcapropistes.
Hola, Héctor. Que bé que al final et quedis a viure a la costa. Si vols, et truco quan tinguis un moment i t'ho explico tot sobre la domiciliació de la nòmina i la tele que donem. Et sembla bé? Una abraçada.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
El cinema català és Plenitud. 3CAT amb els 17ens Premis Gaudí. Dissabte a la nit, viu la gala en directe a TV3, Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. Aquesta setmana ens retrobem diumenge al refugi de Col·lapse.
Saps per què els experts recomanen comprar als mercats de Barcelona?
Perquè hi ha 43 mercats molt a prop teu, amb més de 1.800 establiments al teu servei.
Perquè són la millor oferta en producte fresc i de qualitat.
I perquè comprar als mercats de Barcelona és tota una experiència.
Mercats de Barcelona, frescos, bons, sans i sempre al teu costat.
L'Agència Catalana de Notícies i Catalunya Ràdio us ofereixen el primer programa de Catalunya Ràdio totalment en anglès. Feeling the Sing, el podcast en anglès sobre l'actualitat social catalana. Tot el que projecta Catalunya al món. Ciència, cultura, política, economia... Feeling the Sing. Cada dissabte a l'app i al web de Cat Ràdio i al 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carol.
Passa un minutet de 6:45 de la tarda. Per què no us hi ve fer fora, vosaltres?
No, és que no volem marxar.
Hem perdut el bus.
Ja t'ho diem,
no
que
ens
si,
volen,
està, si
no
està bé
volen.
La tarda.
Esther Vallès, Marta del Cor, Fran Domènech. Sí. Donem la benvinguda a en Xavi, que no ha marxat. Donem la benvinguda a l'Àlex Gutiérrez. Bona tarda, Àlex.
Bona tarda.
Mira, amb tot aquest planter parlem de tele. Comencem la secció de tele amb el més impactant de la setmana televisiva, el documental d'Infiltrats, el 30 minuts, espectacular. Sí. L'hem vist tots, eh?
Sí, hem de dir la veritat, que avui hem baixat aquí perquè, clar, hi ha una teca avui de tele.
De tele hi ha molta
teca.
Volem
saber de tot.
Haurem de fer feina, és veritat. Va, anem per feina, anem per feina.
Per feina. No, dilluns ja en parlàveu d'aquest reportatge magnífic que es diu Infiltrats, ho feu des de la perspectiva, sobretot, de les conseqüències psicològiques de l'engany, amb en Pau Pérez. Però jo vull parlar com a peça televisiva i posar molt l'èmfasi amb el que per mi va ser com un dels moments televisius. Sí? De, vaja, no sé si era l'any o tampoc, vull flipar-me molt, eh? Però aquell moment...
El moment de l'Òscar.
Clar. Aquell moment en què pots gravar el moment de dir-li a la teva parella, de dir, t'he enxampat i sé que el teu nom és un altre i que ets policia...
Per qui no hagi vist el documental, el 30 minuts, recupereu-lo al 3CAT. Bàsicament destapen la identitat real de quatre policies infiltrats en diferents moviments socials. I... com diu l'Àlex, gràcies a la feina de la directa, aquest moment en què l'Òscar descobreix que la seva parella, Maria, de 4 anys, si no m'equivoco, és policia infiltrada, en el moment que ell, perdona, no ho descobreix, li diu a ella, t'he pillat.
Exacte. I poden gravar la conversa en la qual, clar, ella se n'adona, no?
És el format, hi una carta per a ti.
Sí, però més dura, eh?
Però una mica més.
Era una mica aspre, ja veureu.
Hi una placa.
Tu te'n recordes aquell dia que em vas dir si t'ho perdonaria tot?
Sí.
Xavorri, saps que ara et perdonaria jo mai de la vida?
El que?
Que et diguessis Maria Isern Torres. No t'ho perdonaria mai.
Ja. Yeah.
Pues et dius així. T'hem pillat.
Ja. Yeah.
és fortíssim, aquest moment.
Molt bèstia,
a mi el que em sembla fort és que l'Òscar, que és la víctima, la màxima, és que accedeixi a dir sí, vull compartir amb vosaltres aquest moment tan íntim. Home, em sembla potentíssim,
per
això.
Per denúncia, sí. Suposo. I clar, la gent que no l'ha vist en directe el docu, clar, ho va veure abans per xarxes. Però jo, que ho estava veient en lineal, clar, van escalfant el documental fins que tu trobes i dius...
Sí.
No, és molt gros. Clar, la conversa, evidentment, va ser molt llarga i, a moments, a més, clar, intervé la mare, fins i tot de la
Bàrbara.
Que era còmplice de tot plegat.
Sí, era còmplice.
Clar, la mare de la policia, i aleshores la mare intenta intervenir. Esclar, es crea allà un psicodrama bastant bèstia. Clar, el més normal, efectivament, és que, si és que hi ha res normal en tot plegat, doncs penjaries, ella hauria de penjar i tallar la comunicació, però no. Ella aguanta i s'estan parlant això una bona estona. No se sap ben bé si és que està intentant manipular-lo, si està intentant
autojustificar-se...
No queda... Sí. Li fa creure que els sentiments eren reals i, clar, en aquest moment també és bastant dur haver-li de dir a una persona que no, que malgrat tot, doncs jo el que t'expressava era cert, no?
Tu te creus que jo m'he ficat en tu o no sé què? De tu m'he passat... És que absolutament res. Te puc dir una cosa?
Digues.
És que sé que sempre ho he dit, sona hipòcrita o el que sigui, però que tu m'has conegut allò de veres. És que no me sent, és a dir, t'ho juro, només t'he ocultat que he estudiat criminologia i que sóc policia. Escolta'm una cosa, tu estàs segur, la teva família està segur, tot el teu entorn està segur, no he dit absolutament res, i a tu
no
precisament t'he ajudat.
Només t'he amagat la meva professió, per favor.
La meva identitat.
Que és policia.
Exacte.
Perquè si diguéssim, la meva professió és, no sé, filatèlic, dius, bueno, va, podem transigir amb aquesta filatèlica.
Que estava passant informació, encara que no teva, però que estava estudiant i investigant.
I també la idea de dir, no, la teva família no he passat res. Gràcies.
Gràcies, quin detall. Per cert, podeu recuperar la sobretaula de dilluns en què vam parlar, de fet, amb el psicòleg forense que apareix en el mateix 30 minuts, parlant de les conseqüències per les persones estafades, perquè al final és una estafa, és un engany per aquests policies infiltrats, i també el com pots arribar a dissociar tant com per tenir aquesta doble vida i mantenir-la sense que no t'agafi un col·lapse mental. Audiències.
Audiències, un 13,9% de share, que està molt bé, i 284.000 espectadors. Hem de recordar que, clar, aquella mateixa vespre s'estava fent la final de la Supercopa. Per tant, allò va arrambar 305.000 espectadors i un 15,7, i per tant, tot i haver-hi la Supercopa, que es feia en pagament, malgrat això, un 13,9 i 284.000, un diumenge està molt, molt bé.
I m'agradaria veure el consum digital, eh?
Sí.
Segur que ho peta aquí.
Ho ha petat bastant, efectivament.
Bona notícia també pel 3CAT, possible sitcom de Dani de la Orden.
Sí, vaja, possible no, certa. Perquè,
amic.
Vaja, Sí, tenim el Dani de la Orden dient que farà una sitcom. Per tant, i ho fa a través dels comptes socials de les xarxes de TV3, de 3CAT. Per tant, jo crec que ho podem donar per fet. Sí que és veritat que no volen dir res. Només sabem que el fa amb el guionista de Casa en Flames i que, a més, allò de la rima es diu La Casa Nostra.
Per tant, la Casa Nostra.
Per tant, jo crec que sí que s'aprofiten del rebuf de la pel·lícula del Dani de l'Orden per dir, escolta, està molt bé perquè TV3 tenia aquesta assignatura pendent. No acabava d'encertar amb el format sitcom des de feia uns anys. Directament hi ha moltes etapes en què ni tan sols ho intentava. Es recorda encara la mítica Plats Bruts com un moment fundacional de TV3. I per tant, ara, doncs, a veure si el Dani de l'Orden torna a fer-ho i torna a fer-ho gran.
La Casa Nostra. Es dirà, el guionista és l'Eduard Solà?
Eduard Sola.
Podríem dir que aquesta ha sigut la setmana de Marc Giró, perquè alerta de la 2, potser passar a la 1.
Doncs sí, efectivament, perquè dimarts la televisió espanyola va fer un experiment. Últimament en fa uns quants, per cert, i li surten bé, Va programar el Late Show del Marc Giró no a la 2, on se la emet o se les pot veure habitualment, sinó a la 1, just després de la revolta de David Broncano, que, per tant, ja lligava bastant bé. I la veritat és que sí, va fer un 13,4%, va funcionar molt bé, tot i que podria semblar que el seu humor és potser una més de nínxol, etcètera, doncs no, en un canal generalista...
També,
Doncs ha funcionat un 13,4%. De fet, aquell dia la revolta va fer un 15,7%. Per tant, ha fet molt poquet menys que la revolta en un horari més tardà, no?
I, Àlex, tu creus que això ho fan per fer provatures? Per dir, ai, a veure com funciona, si va bé... Potser ho està Blim definitivament.
Clar, o sigui, primer, aquest dimarts torna, Per tant, de moment, el tercer, o sigui, tornarà a repetir a la U, i per tant, home, seria una mica dur de donar-li 3, 4 programes i després dir, no, ara tornem a la 2. Mentre estigui fent 13, jo crec que, vaja, el Marc pot pujar-hi de peus. I a més, clar, hi ha una altra història, que és que el seu nom ha sonat, tot i que després explicarem, perquè jo crec que hi ha molta
espuma. Això volem saber, Àlex.
Hi ha,
aquí, aquí.
Hi ha molta espuma i jo crec que hi ha menys cervesa que espuma, eh? Però el seu nom ha sonat com a possible presentador d'un magazín de tarda, que s'emetria, en aquest cas, doncs, en una franja per competir amb el, per exemple, amb el diari de Jorges, i que estaria acompanyat...
A la U,
I estaria acompanyat amb la Maria Patiño i la Belén Esteban.
Estaria, eh?
Estaria. Aleshores, què hi ha de tot plegat? Diguéssim, de tot plegat el que hi ha... I, per tant, perdoneu, el fet de provar-lo a la U també seria una manera que Televisió Espanyola pot testejar, doncs, després d'haver-lo passat del català al castellà, perquè recordem que el Late Show va començar
clar,
en català.
Va començar en català.
Exacte, després el va passar en castellà per poder-lo ficar a la 2, i per tant, etcètera. Ara a la 1, amb la qual cosa s'ha multiplicat per 5 la seva audiència. Doncs el següent pas seria portar-lo un horari de tardes, no? Uh-huh. Aleshores, a partir d'aquí, falta saber... sí que s'ha publicat molt aquesta idea, però després, des de Ni que fuéramos, que és aquest programa hereu del Sálvame, on
sí,
hi ha
el Sálvame 2, Esteban,
el Sálvame 2, ells han intentat també refredar la qüestió. Uh-huh. També que han de dir, aparentment no hi ha res signat, és veritat que s'està estudiant, que aquí tota l'alerta es va donar al fet que Televisió Espanyola, com que van cancel·lar la Moderna, doncs deien, escolta, hi ha un forat, volem fer un magazín de tardes, han fitxat això. També passa una altra cosa. Recordem que ara el president de Televisió Espanyola és el José Pablo López, i ell ha anomenat de director el Sergio Calderón. El Sergio Calderón, director de Televisió Espanyola, que és justament una persona que havia treballat...
A Divinity, no?
I a Fabricantes Studio, que és la productora que ha muntat el de Sálvame un cop van marxar de Telecinco.
Ah, o sigui, els ex-fàbrica de la tele.
Els ex-fàbrica de la tele.
D'acord.
Jo fa estona que no sé qui és la Moderna, qui és el Calderón, crec que jugava a bàsquet.
Perquè és un paradigma...
Val, perdó.
Però en tot cas, la idea de fons, que hi ha molts símptomes i molta oportunitat perquè tot això s'entenguin, i moltes peces arrenglarades i moltes sintonies. A partir d'aquí, sí que es comenta que el Marc, diguéssim, tindria unes ganes relatives de fer un programa a Madrid, i això s'hauria de fer a Madrid. A més, clar, ell té el vídeo d'aquí...
I s'hauria de fer sí o sí a Madrid, pels convidats?
Pels convidats, no sé, clar, al final Sálvame també, ja. És a dir, Patiño i Esteban, i és difícil fer un programa d'aquests perquè l'univers... que se'n diu d'aquests personatges, doncs bascula clarament a
Madrid. Però, Àlex, si això es fes, si s'acabés convertint en realitat, seria per aquesta temporada o ja parlem de temporada vinent?
No, jo crec que això, no sé si vinent, però en tot cas no seria
imminent,
de cap manera.
President Barranc hauria de deixar l'estar passant, hauria possiblement deixar... el programa que fa RAC1, el Late Show... Sí.
Per això jo crec que és complicat. Sí que és més fàcil, veig més fàcil que arribin Patiño i Belén Esteban amb algun tipus de format, que no la segona part, uh-huh. però hauríem de mirar-ho.
Televisió Espanyola va forta, perquè aquesta setmana estan en boca de tothom. Una notícia, pseudonotícia, un rumor, les mamarazzis del periòdic asseguraven que Andreu Buenafuente deixava TV3 per pitxar per la U. Què en sabem, d'això?
Això, les meves, o sigui, sense dubtar de les fonts que tinguin les mamarazzis, que han demostrat, diguéssim,
fonts
més
fiables,
una sèrie de 2 i de 3, per tant, sense dubtar d'això, les fonts que tinc jo, almenys de TV3, diuen que ells, a dia d'avui, segueixen comptant amb l'Andreu Buenafuente per la tardor. De fet, la segona temporada del Vosaltres Mateixos ha funcionat molt bé, millor que la primera, i jo crec que, aparentment, ell també estava còmode. Per tant, ells no estan negant que... I les converses doncs, segur que existeixen. Des de Televisió Espanyola, que digués, ells diuen que no tenen res a dir, literalment, i per tant no hi ha res firmat, perquè si no se suposa que ho confirmarien. Normalment quan diuen això és que no està firmat, però que és evident que deuen estar parlant.
Això és que hi ha alguna intenció que s'ha colat aquí.
Efectivament. I per tant, jo crec que estem en els dos casos encara en la fase de la intenció. Deixa'm afegir que si es fes aquesta mena de Sálvame a Televisió Espanyola, sí que han dit que, tot i la Patiño més Esteban, seria una mica rebaixat.
Bueno, al final és televisió pública, que és exacte. Un debat que teníem també a la sobretaula, no? De dir, ostres, ens convenç que això la televisió pública estigui fabriquejant, m'enteneu, no? Sí. Convertint-se en aquests salsets.
La graduació alcohòlica, metafòrica,
exacte.
La literal no ho sé, però com a mínim la metafòrica baixaria uns quants graus.
Parlem de programes de cuina, perquè jo et preguntaré, aguanta o no aguanta el format? Doncs especialment diré... a Televisió Espanyola, que en tenen molts.
Jo diria que l'alegria va per barris, o que a vegades els segons poden punxar, però les postres bé, etc etc.
A veure... Perquè a TV3, perdoneu, dades impecables un altre cop del joc de cartes.
Sí, sí, un cop més va arrasar 319.000 espectadors i un 18,5%. Recordeu que sempre diem que tot el que passi de 15 doncs ja és de treure les castanyoles, la pandereta i la
simbomba. Mare de Déu.
Doncs aquí estem parlant d'un 18,5%, amb un programa molt veterà, per tant, amb un format molt rígid, però que segueix funcionant, segueix funcionant. En canvi, veus, justament a Televisió Espanyola les coses no li estan anant tan bé. Recordeu que, clar, quan va acabar el juny Masterchef, ja a la final va fer un 15,1% i que va ser la millor emissió d'aquella temporada, però la pitjor final de tota la història de Masterchef, i ja portaven uns quants.
Va baixant, va baixant, va baixant.
Van arribar, van patir per arribar al milió d'espectadors. Després, van fet un altre, o sigui, ells han apostat per un altre format, que és Bake Off.
De la Paula Vázquez, no? Presenta Paula Vázquez.
Això es va estrenar diumenge amb un discret 8,9, allò de dir-me, i que va ser el pitjor share històric del format, o sigui, en la primera temporada que havíem fet, havíem tret millors resultats, i el segon capítol el que van fer va ser encomanar-se a Sant Broncano. Què fan quan... Allà, agafen la revuelta...
Darrere de la revuelta, fotlem-li.
Exacte, i en comptes de fer-ho diumenge, van fer-ho un dilluns després de la revuelta. I, clar, va anar millor. Sense entusiasmes, però una mica millor. Va fer un 10,3.
Segueix durant tant aquest programa? Perquè és un programa de 3 hores.
Això és una cosa que en el defensor de l'espectador de Televisió Espanyola s'ha comentat molts cops, perquè acaba a la una i a vegades a la una tocades, i per tant a la una tocades és un programa que es pretén com a familiar, a més, etc. Doncs no són hores, però sí, sí, funciona, o sigui, s'allarga, s'allarga. Ells diuen que Televisió Espanyola doncs, seguiran, per tant, dilluns amb el programa, que consoliden la franja de dilluns, per tant, el Bake Off, que va començar diumenge, doncs ara no, serà dilluns després de la revolta, i dimarts després de la revolta, doncs el Marc Giró. En tot cas, això, el Bake Off no va poder guanyar ni a Renacer ni a la Isla de las Tentaciones. I d'altra banda, també portem, en aquest cas a Telecinco, dues edicions d'un altre programa de cuina que es diu Next Level Chef.
I... M'enganxa, estan de nou aquí.
Doncs bé, et diria Next Level Chef, perquè... el debut va ser... Exacte. Aquest és el programador que s'ha llançat allò a l'aigua. El debut va ser correcte, un 8,1%. És a dir, poca cosa, però Telecinco, darrerament, amb les escorrialles, ja s'ha de conformar, perquè les està passant bastant magres. Però és que el segon programa ja s'ha ensorrat fins al 5,5%.
Mare.
Això presenta la Blanca Romero, i era una de les grans apostes de la temporada, però la veritat és que no s'està ensortint.
Àlex, aquest diumenge, molt ràpidament, ho analitzarem la setmana que ve, s'estrena aquesta tornada.
Estamos de vuelta, esto es... ¡Caiga quien caiga!
S'estrena el Caiga que en caiga amb els reporters, amb els presentadors Santi Millán, Lorena Castell, Pablo González, en Tamayo, la Paula Pua, Dani Fes, Violeta Muñoz, Déu-n'hi-do quin planter, eh?
Aquí hi ha molt de planter i hi ha l'intent d'evidentment renovar el format, com podria ser d'altra manera, però també de mirar el passat. Jo crec que hem passat ja tants anys que hi ha fins i tot aquelles classes d'ètica periodística. Uf. I alguns dels reporters recorden els reporters originals. Tenim un minitall del Santi Millán presentant-ho.
El sentirem la setmana que ve.
La setmana que ve, si vols.
Àlex, no marxis, no marxeu sobre taulers, no. Perquè és moment de fer l'última i marxem.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Xavi Fernández, sots director del Fuet, ara li hem de dir així. Oi. Diu que s'ha fet una placa i li hem de dir així, nois. Escolta,
molt bé.
Ens hem de posar seriosos, saps, amb ell?
He fet uns adhesius, els he posat, i més us val, perquè una vegada que tinc un càrrec no saps quan tornarà a passar, per tant, aprofitem-ho. Amics, setmana 29, que jo he vingut a parlar de la meva paternitat.
Paternitat, per cert, Àlex, pare, Marta és mare, Fran Domènech és...
Ah, em pensava que era el pare.
No, és pare, i aquí només quedem Esther Vallès i jo. A l'Esther li cau més lluny que a mi, la maternitat. A veure.
Setmana 29, no sé si això ho sabies, Elisenda, hem arribat a aquest punt. He de dir que ha sigut una setmana d'impàs. És una setmana que, si aquesta setmana de l'embaràs fos un episodi de Bola de Drac, seria dels de farciment.
Per què?
En Goku va al gestor perquè té un impagament de l'IVA trimestral, vull dir, no ha passat gairebé res. No ha passat res.
Però si la 29 és quan surt la panxa, noi?
Com
que?
I allò d'abans què era? Val, no passa res, amics. Després de guanyar-me la...
amistat de tothom. Què ha passat de nou aquesta setmana? El que sí que ha passat és que ha passat és fred. Recordeu que us vaig explicar fa unes setmanes que havia comprat un termòmetre intel·ligent per mesurar quina temperatura feia l'habitació del
llibre? Jo no vull veure casa teva, Xavi.
Doncs, amics, amb el fred d'aquests dies, l'habitació del nen ha arribat a una mínima de 12,2.
Ui.
És a només un grau de sortir al mapa del temps de TV3 i que un dels peluixos del bressol enviï un vídeo al Mauri dient, bé, són les 9 del matí.
Sort que encara no es para, sort que encara no es para.
Mare de Déu, sí, la criatura criogenitzada.
Efectivament, tindrà un cutis preciós. La criatura continua el seu procés i jo, com que no tinc gaire a fer, estic inquiet, perquè he avançat prou coses com perquè a aquestes alçades m'estigui preguntant, m'estic deixant alguna cosa? O encara pitjor, les decisions que he pres són les millors per la criatura. Em trobo buscant si és el millor bressol, si és el millor cotxet, si és el millor fogonet de campingàs per quan hagi de dormir a la seva habitació allà a la intempèrie. Així que he anat a mirar quins són els gadgets que compren els rics quan són pares.
Els rics quan són pares, Eva, primer.
Efectivament.
Algun ric a la sala?
Doncs a part
de
mi. No, molt.
Però t'he de dir que gadgets curiosos per bebès n'he tingut alguna.
Pot ser que n'hagi comprat la Marta.
O que m'hagi arribat. A veure.
El primer gadget que us porto es diu Baby Brezza Fórmula Pro Advance.
No el teníem.
Que no és el Pro Amateur, és el Pro Advance.
Sí, aquest sí, Pro Advance.
És l'Nespresso dels biberons, perquè us sapigueu.
Ah, sí, ho conec.
És una... Això és una genialitat pel meu gust, perquè...
Això no és la Baby Cook, eh?
No, és pels nadons que prenen llet de fórmula. Tu només has de posar el biberó a lloc i la màquina fa la resta. Posa la dosi que li dius, escalfa l'aigua... Trobo a faltar que per 300 euros que val la màquina... Hòstia. Ja podria fer-li el rotet i acompanyar-lo a l'escola agafant de la maneta amb una cordeta i fer-li l'entrepà.
Però bé, tampoc és una sopa bullabesa, no?
No.
Hi ha tants ingredients com...
Collo, 300 euros, ja, no? Però si compres una Nespresso i fas allà...
Pots les 3-4 de la matinada,
sí,
sense el nen que plora. Has de llevar-te, si no el tens a... no fas collir, ja el tens a una altra habitació, t'has de llevar, has d'anar a la cuina, has d'omplir el biberó...
300 euros, això,
eh?
A escalfar el biberó, anar fins allà... En aquell moment puc entendre que hi hagi persones que puguin
parar. Jo els pago, no? És a dir, jo els pago.
Puc arribar... Ja m'ho direu.
En el meu cas t'has de posar l'abric per entrar a l'habitació del criu. Més coses. Tenim, per exemple, els auriculars de panxa. Heu desitjat mai convertir el vostre úter en una sala de patxanga de rasmatàs? Doncs ara ja ho pots aconseguir, que es veu que es venen, que són com dos auriculars, que tu te'ls enganxes aquí al damunt de la panxa i endavant amb l'estimulació del nen. Ara aneu amb compte, imagina't el pobre nano allà flotant en aquell éter i de cop i volta comença a sonar Back in Black de CDC a tot drap, com si fos un pres de guerra de Vietnam. Llavors sí que estimulareu la criatura, però per convertir-se en músic, concretament en Beethoven.
El doctor Estivill va dir que no sentien res.
És veritat, que ens ho va
dir. Que deia entre la placenta, els líquids amniòtics i
jo
tal.
Jo no li vull portar la contrària al doctor Estivill,
però
els, he de dir que els experts, per cada expert en surt d'un altre a dir la cosa contrària.
És veritat, és veritat.
Per tant, poseu-vos d'acord. Si sou experts, reuniu-vos un dia. Anem amb el següent gadget de rics, que és l'Snooza Hero. Snooza Hero.
Això és el que fas a les nits.
Els noms són brutals.
No és un joc de PlayStation de tocar la marimba, eh? És l'Snooza Hero, que ho sapigueu, és una pinça que s'enganxa al bolquer del nadó i monitoritza si el nen està respirant o no.
Hòstia. Home, sí, començo a veure necessari, eh?
Sí.
Sí, perquè...
De tots els que has dit?
Perquè, què vols, que respiri o que no?
Clar. I alternativa.
Es veu que si no, el nen no respira, comença a vibrar una mica la pinça aquesta, una miqueta com preguntar-li al nano...
I ets o no?
Estàs viu o què? I si no respon, doncs activa una alarma per avisar els pares. Sí que és veritat que sembla...
No, per favor.
Podria semblar una tonteria, però ara mateix està a la meva llista de naixement. Anem amb el següent gadget de Rick, que és el Baby Shusher de Sleep Miracle.
Sembla un programa
no
de teletienda de la matinada.
No vull veure l'historial de cerques d'en Xavi Fernández.
Em falta una mica de música de metall, eh? Una mica de rock de teletienda de The Baby Snasher de Sleep Miracle.
The Baby Shusher.
Què és això? El Baby Shusher, aquest és un dels meus favorits, és un trasto de 40 euros que tu poses al costat del bressol i quan el nen plora ho detecta i fa...
De veritat?
No.
Jo crec que puc entrenar.
Dic jo que no serveix.
Jo puc entrenar el gos perquè ho faci. No serveix, no serveix.
Home, això encara faria mal el primer quarto. Es veu que ell porta el so de xx de sèrie, però pots gravar-te tu mateix fent el teu propi...
Ai, no m'ho puc creure.
És meravellós fins i tot per endur-te'l a la biblioteca o al vagó silenciós de l'AVE. A mi m'agradaria provar-lo per descobrir si, en cas que no es fa el silenci de bones a primeres, si va augmentant en el seu agressiu passiu. Si peta la llengua... O si deixa anar un... Els altres volem dormir, eh? Però bé, ja us diré, perquè aquest crec que...
No m'has de llevar, no?
Aquest el comprarem. Anem amb el següent gadget, que és l'Owlet Smart Sock 3.
Carai, quin nom, també, eh?
Owlet, però no és de barato.
Ah.
Perquè val quartos. Val 340 euros. Imagineu una turmellera de les de delinqüent condemnat amb llibertat restringida. Uh-huh. Doncs això se li posa a un nadó. Val? Aquesta turmellera el que fa és registrar els batecs del cor. Hi ha molta psicosi. Es veu que se't mori el criu és un problema.
Ai, va, Xavi.
Bueno, que no, que s'està avançant en aquest tema.
En broma.
Doncs registra els batecs del cor, els nivells d'oxigen i es connecta a una aplicació perquè puguis veure les gràfiques com si el nano s'estigués preparant per la Behovia. Pots monitorar... Nen, estem respirant sota el ritme habitual. Quan baixen les constants, també t'envia una notificació gens alarmant al teu mòbil que diu el teu fill segur que respira... Té la pell de color normal, és el barrufet amb hipòxia, que sapigueu que aquests 340 euros i només arriba fins als 18 mesos. No li pots posar quan el criu té 17 anys.
No el pots anar monitoritzant quan té 17 anys,
per
està
tant,
clar.
Només en comprarem un. Més gadgets. L'Sleepy Troll. Perquè us fa una idea, l'Sleepy Troll és una batedora que es lliga a qualsevol cosa on puguis deixar el nadó. El pots lligar al bressol, el pots lligar al cotxet, el pots lligar a la trona. I el que fa és com un martell pneumàtic. Ho sacseja tot.
Funciona, Marta?
El tinc,
tens?
Aquest. El tinc. El de Rocket, el que jo tenia.
El Rocket és el petit, aquest és el que val més diners, perquè crec que pot moure un hammer.
La versió barata, que és la que tenia jo, no funciona.
Oh. Val. Aquest diuen que té un pistó a dins que es va movent amb prou força com per generar-li un tremolor, com si el nano estigués a dins de Jurassic Park. Té tres velocitats regulables, suau, intermig i Fukushima 2011. També li pots posar el clatell del nano i semblarà que s'hagi pres 15 cafès i hagi d'entregar dos informes abans de l'hora de dinar. I l'últim gadget que us porto avui és el bressol que es gronxa sol.
Aquest és el que més m'agrada de moment de nom.
A veure, eh? Que no és el mateix que l'Sleepy Troll.
L'he posat jo perquè el seu nom real és un altre, que és Snu Smart Sleeper Baby Cot. Cot deu ser el cognom, deuen ser catalans. Estem parlant d'un Moisès, que pels que no ho sàpiguen què és, a banda d'un senyor amb barba, és un bressol petitó per quan els nens tenen menys de 6 mesos. Doncs es veu que és el bressol dels rics, el bressol de les estrelles. Diuen que fa màgia, que també et dic que per 1.600 euros ja pot venir directament al Mago Pop a gronxar la criatura. Es veu que tu deixes la criatura i la lligues amb un velcro, com si fos Ulisses quan passa per davant de l'illa de les sirenes, i el bressol decideix quan s'ha de moure. Que la criatura dorm, el bressol es mou molt lentament. Ara, si nota que la criatura està desperta, comença a centrifugar-lo fins que el nadó s'adorm o fins que li deixa el cervell guacamole. És, com deia, el bressol de les estrelles, perquè l'Ashton Kutcher diu que els hi va canviar la vida. Per tant, si ho diu l'Aston Kutcher, jo...
Firma-ho.
Jo ho firmo, i si ara ells me n'enviessin un per amistat...
Els hi va canviar millor o pitjor?
Clar.
A millor. Ja. Tot i que van rebre molt de hate a xarxes perquè deien, no podeu ni moure vosaltres el bressol.
Home, feu una mica de feina, tu, que no esteu fotent res. Xavi Fernández, moltes gràcies.
A vosaltres.
Àlex Gutiérrez, Esther Vallès, Marta del Cor i Fran Domènech, gràcies. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Nosaltres us deixem amb el Tot Costa, amb el Jordi Costa i amb la Sònia Gelmans, i tornem a posar dilluns a partir de les 4 i fins les 7 amb moltes més coses a la tarda de Catalunya Ràdio. Adeu, família, cuideu-vos. Adeu, adeu.
La fan vestir rara, la seva mare bada, té diferent la mirada, és perquè està boja.
És d'amor, és d'estalvi. Perquè a Caprabo tens un carro complet i saludable per menys de 70 euros.
Caprabo, sempre a preus bons.
Caprabo, amor etern als preus bons.
Em veus en el blau del Mediterrani o a les terres volcàniques de les Canàries? Em sents en la bellesa dels Emirats o del nord d'Europa? Aquest hivern el teu creuer MSC directe des de Barcelona, amb begudes incloses des de 773 euros. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges.
El dissabte 18 de gener a Mataró, prepara't per viure la nit més boja de tots els desconcerts d'ICAT. Atents a l'alineació. A l'equip local, Martigo i Q, Dani Six i Iski. Contra les visitants, Oineta, Neixa i Maig. I fent-hi d'àrbitre, Gravo DJ. Vine al desconcert de Mataró, el dissabte 18 de gener a les 10 del vespre, al Sala Clau. Entrada exclusiva amb invitació. Demana-la a través del web o l'app d'ICAT.
Occident, l'asseguradora que t'acompanya en totes les etapes de la vida, patrocina tot, tot i tot el desconcert d'ICAT.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Flairan les noves melodies de la Jules. La gironina Júlia Casadevall en va tenir prou amb un parell de cançons per fer-se viral a les xarxes socials. Ara està preparant a foc lent el que ha de ser el seu disc de debut i, de fet, acaba de publicar el seu single més ballable fins al moment. Es diu Aquesta olor i la Jules hi aboca tot de records per relatar el seu recorregut vital fins a dia d'avui.
Cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Del 15 al 31 de gener, l'ESMUC presenta una nova edició del cicle de concerts gratuïts dels grans conjunts. L'Orquestra Simfònica inaugura la programació el 15 de gener a l'Auditori de Barcelona i el 17 a l'Auditori Enric Granados de Lleida. A més, podreu seguir altres propostes del cicle com la Botega d'Òpera amb la representació de Gesso i Narcissís de Raquel García Tomàs i també la Cobla, dirigida per Irene Delgado Jiménez, l'Esmuc Jazz Project o els conjunts d'Arrel i Antiga. Més informació a esmuc.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.